la Milagros Pérez Oliva i el Manel Manxó.
Alineació titular.
És que, a més, quan hi ha el ballo, ens excita.
Oh, caramba!
Ja estem, ja estem. Caramba. Escolta, no et quedis només amb el meu físic.
No et cosifiquis, Antonio Ballos.
No em cosifiquis.
Escolta, a veure, us parlava de la protesta d'aquesta, a partir d'aquesta mitjanit, que genera una certa inquietud. Tinc la impressió que molt menor de l'anterior, i això canvia moltes coses, perquè sabeu que també una protesta d'aquest tipus, quan entren en joc qüestions de necessitats vitals, com l'alimentació, l'opinió de la gent respecte a això i l'atenció que genera en la gent, canvia coses. Si la gent va comprar de cop pensant que no arribaran els aliments, es generen problemes que no hi serien si no ho fes.
Clar,
no?
S'ho buiden els aparadors i llavors sembla que és per la vaga.
Llavors, la pregunta és, tenint en compte que la convocatòria que fan els transportistes aquesta nit, que és la Plataforma Estatal en Defensa del Sector del Transporte, que no està integrada i no està secundada per cap sindicat del sector ni per la majoria de plataformes similars, pot tenir efectes o no? Sí que els va tenir el mes de març, especialment en diversos punts d'Espanya, a Catalunya, de forma menor. Hi ha una persona que ens pot ajudar al voltant d'aquesta qüestió, que és l'Oriol Montanyà, ell és professor de logística de la Barcelona School of Management. Oriol, molt bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Que estem a les portes del... Aquí no cal oblidar una qüestió, que evidentment no és menor, que és que estem a les portes del Black Friday, la campanya de Nadal arrenca ja, perquè la setmana que ve hi ha algun lloc que ja obren els llums de Nadal, i per tant la campanya ja arrenca. Pot afectar d'alguna manera l'aturada de transportistes, si ara ens centrem en Catalunya, el que pot passar a partir d'aquesta mitjanit?
Jo el primer que diria, Xavi, és agafant una mica la reflexió que feies ara a l'inici, és que és lògic que quan s'anuncia una aturada del transport i a més la convoquen els mateixos que van convocar la darrera, és lògic que la ment se'ns en vagi a pensar, escolta, viurem una situació similar a la del mes de març, que recordem que van ser 20 dies d'aturada amb unes greus conseqüències, diguéssim, de caràcter econòmic. Però la veritat és que, tot i que no sabem què passarà a partir de demà, efectivament, és veritat que la situació ha canviat molt. És a dir, l'escenari, des de fa 8 mesos avui, ha canviat significativament. I, per tant, pot ser que les conseqüències d'aquesta aturada també siguin diferents. Si voleu, no sé si tenim mig minut, el que bàsicament ha canviat respecte al mes de març és, en primer lloc, i segurament el més rellevant, és la situació dels transportistes. Quan parlàvem aquí al Via Lliure la darrera vegada, comentàvem que els transportistes estan en una situació, o molts transportistes estaven en una situació límit, parlàvem d'un 30% d'empreses del transport en risc d'impagament, però això ha anat canviant, bàsicament perquè s'ha aprovat la llei de la cadena del transport, que incideix directament sobre els preus per no treballar, diguéssim, per sota preu de cost. Molt important, es va aprovar la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant, i això va directe en vena als comptes, diguéssim, de les empreses petites, mitjanes i grans. Per dimensionar-ho, aquesta bonificació de 20 cèntims per litre afecta sobre un camió amb uns 700-800 euros mensuals, no? Una mica per dimensionar-ho. I a més es va aprovar un paquet d'ajudes al sector valorat amb 900 milions d'euros. Per tant, la situació dels transportistes a dia d'avui és diferent. La segona cosa que ha canviat és el suport, diguéssim, a aquesta aturada. Aquesta plataforma en defensa del transport aquesta vegada està bastant més aïllada que la vegada anterior, no només per aquest, sembla, vincles polítics una mica estranys, sinó perquè, doncs, bàsicament, tots els actors s'han mostrat en contra d'aquesta aturada. Han sortit la patronal, els sindicats, la indústria, la distribució, però també han sortit totes les principals organitzacions del transport, com CETEM, com STIC, com UNO, com FENADISMER, que l'anterior vegada es van posar mig de perfil, però ara han sortit ja a dir explícitament que aquesta aturada del transport no té sentit en aquest moment. I el tercer gran canvi és que el govern, en aquest cas espanyol, s'entén que ha après del que va passar el mes de març. Recordem que el mes de març van tardar molt a reunir-se i a dialogar amb aquesta plataforma perquè deien que no era un interlocutor vàlid. I ara ja s'hi han reunit, dijous, per exemple, ja es van asseure per començar a parlar. I un punt important és la mà dura, deixeu-me dir-ho així, perquè la ministra Raquel Sánchez ja va expressar el divendres que això no és una vaga, és una aturada patronal, i que, per tant, no es permetran els piquets violents i s'assegurarà el dret a treballar de tots aquells transportistes que vulguin fer-ho. Aquest és un punt molt important, perquè ja sabem que una vaga de transport, el seu èxit, diguéssim, entre cometes, no passa només pel volum de seguiment que tingui, sinó també per la conflictivitat, no? És a dir, si, diguéssim, s'aturen quatre gats, però aquests quatre gats es posen en punts estratègics i es proposen parar el subministrament de determinats productes, ho poden fer, no? Per tant, diguéssim, a mode de resum, la situació respecte al mes de març ha canviat i, tot i que no sabem què passarà, s'intueix que serà menys... tindrà menys conseqüències que fa 8 mesos.
Si haguéssim fet de fer una previsió, per tant, però evidentment no, vull dir que no, només ens hi trobarem quan veiem quines conseqüències té, des del teu punt de vista, com a expert en logística, l'aparença que et fa és que no hauríem de tenir problemes ni de subministrament de productes bàsics, ni tampoc afectar de forma gaire important aquestes campanyes de compres i de vendes de Nadal.
Sembla que l'aturada, com dèiem, els elements que l'envolten, tot porta a pensar que tindrà menys envergadura, i a més, sobre el tema del desabastiment concretament, cal recordar que des del març del 2020, diguéssim, quan tot va començar a posar-se potes en l'aire, n'hem parlat moltes vegades de desabastiment, però no n'hi ha hagut mai. Uh-huh. Aquest és un punt important, és a dir, sempre hem tingut el fantasma rondant, les empreses han hagut de treballar molt i han tingut molts problemes, però que aquests problemes hagin arribat al consumidor final no tenim cap escenari, diguéssim, eh? I això està col·laborant també, el fet de no tenir o no haver tingut episodis de desabastiment, està col·laborant, i també ho comentàveu fa una estona, en que la demanda, és a dir, el comportament del consumidor, sigui més racional. No? És a dir, ahir, per exemple, escoltava a Roger Gaspa, el president de l'Associació de Supermercats de Catalunya, dient que ni divendres ni ahir dissabte van notar cap mena d'increment de la demanda. Sí, per tant, això vol dir que els consumidors ja estem més tranquils, diguéssim, i sabem que no tindrem desabastiment. A més, cal dir també que les cadenes de subministrament, les empreses, han fet molta feina, eh? Des del març del 2020 fins ara, gairebé podríem dir fins i tot que estem davant d'un canvi de model. Hi ha alguns que diuen que hem passat del just-in-time al just-in-case, no? És a dir, hem passat de cadenes de subministrament molt basades en baixos costos, ràpides, amb baixes existències, a uns models que aposten més per la proximitat, per la col·laboració, per un nivell d'existència raonable. Per tant, tot plegat fa pensar que aquest fantasma del desabastiment que torni a planar, doncs no sembla que hi hagi cap indici que ens faci pensar que es doni.
Això no treu, de totes maneres, Oriol, estem parlant amb el professor de logística de la Barcelona School of Management, l'Oriol Montañà, que alguns dels motius que puguin esgrimir aquests transportistes, aplicats a la resta de l'entorn del sector dels transports, dels camioners, puguin tenir motius. És a dir, que la situació pugui ser complicada també en el món dels transportistes i que, finalment, en algun moment o altre, pugui tornar a esclatar, això sí.
Sí, el sector del transport sempre està molt, diguéssim, tensionat. Sí que és veritat que pel que hem comentat anteriorment, per aquesta sèrie de mesures, doncs s'ha aconseguit distensionar una mica. Els 20 cèntims per litre de carburant ha donat molt aire a empreses petites, mitjanes i grans. La llei, aquesta, la cadena del transport, tot i que ara aquesta plataforma està reivindicant que es faci major seguiment i que s'asseguri que es compleix, però ja està provocant que les tarifes, és a dir, el que paguen els carregadors per un transport, doncs estiguin anant en evolució positiva, per tant, que es pagui més. Però és veritat que el sector del transport, per carretera concretament, sempre està molt tensionat i, a més, tenen un, diguéssim, un poder, si m'ho dir així, molt gran, perquè ja ho vam comentar la darrera vegada que vam parlar sobre aquest tema, però hem de pensar que a l'estat espanyol hi ha una característica que no es dona enlloc més d'Europa, que és que tenim un model de distribució de mercaderies molt depenent de la carretera. Recordem que aquí només un 4% de les mercaderies es mouen en ferrocarril, quan a Europa la mitjana és del 18%, inclosos nosaltres. Per tant, tenim un model que el 95-96% de tot el que es mou per carretera. I això fa que quan tinguem un problema com el que tindrem a partir de demà, doncs s'encenguin totes les alarmes.
Les 10 i 10 minuts, doncs bé, tranquil·litzador l'Oriol Montañà, el professor de logística de la Barcelona School of Management. Res fa pensar ara mateix que hi hagi problemes en la cadena i, per tant, en el subministrament, no només de productes bàsics, sinó que pugui afectar aquesta campanya de Nadal i de Black Friday. Gràcies, Oriol. Una abraçada ben forta.
Moltíssimes gràcies, Xavi.
Ho analitzarem, gràcies. Ho analitzarem al llarg de la setmana, veurem. Aquesta és la previsió que fan pensant alguns experts com l'Oriol, que ha demostrat que coneix molt bé el sector, però que hem de veure què és el que acaba passant. Voleu fer algun comentari d'aquesta qüestió?
Les 10 i 10. Ho ha explicat també,
sí.
Que no hi ha
sí, sí.
No,
res més. Fantàstic. M'agrada molt això, perquè ja ho va dir el mes de març, aquesta dependència que té l'estat espanyol de la carretera,
sí,
que és espectacular, comparat amb d'altres països del
món. Això té conseqüències per el que és la cadena de subministraments, però també ecològiques, òbviament, sí, perquè representa una part molt important de les emissions de CO2 que fem. I també, fixeu-vos, el que ha passat en l'AP7, per la sinistralitat i per altra. Té una quantitat d'externalitats brutals.
Us imagineu que hi hagués una línia de tren que des d'Algeciras hasta...
Crec que s'ha aprovat ara l'anxo europeo entre...
Us imagineu?
Estambul.
Sí, de contaminació que ens estalviaríem i problemes.
Aquí la clau, per això, que apuntava l'Oriol...
Sí, marxa.
Sí, però quants anys fa que està en marxa, mare meva?
I els romans la tenien en marxa.
Està arribant.
La clau que apuntava l'Oriol...
Bueno, ja saps com van els pressupostos.
Està pressupostat.
Digues.
No, només apuntar que és clau... Això que deia l'Oriol Montanyà, no? Que és una plataforma que en aquests moments està bastant més aïllada, que el problema al mes de març va ser que el govern espanyol no va gestionar bé la situació. De fet, ja venien d'una vaga desconvocada a les portes del Nadal al desembre passat per al sector majoritari. Però com que no havia donat al govern espanyol resposta a les demandes que feia el sector, això va fer que aquesta plataforma, doncs, amb aquests vincles foscos, no? Amb l'extrema dreta, acabés fins i tot obtenint suport de treballadors del sector que no tenien cap vincle.
I vull recordar una
cosa,
Sara, que crec que va ser molt important aquells dies i sembla una tonteria, que és la viralització de determinats missatges als grups de WhatsApp. Recordeu aquell missatge que corria d'un suposat de transportista que deia, bueno, aneu comprant perquè ve una vaga que no sé què, no sé quantos... Que no recordo, però jo diria que al final es va saber que ni era d'aquella vaga. No? La capacitat que deia, com deia l'Oriol, no? La capacitat que té el pànic de la població per generar un problema major del que és i que fins i tot una vaga acabi sent molt més important pels efectes psicològics que té, que no pels purament físics, és transcendent. I aquesta vegada, ni missatges...
Clar, és que la gran estratègia de l'extrema dreta és apretar els ressorts de la inestabilitat i de la por, aprofitant un context de recessió i difícil per a totes les famílies i per a tots els treballadors, i justament ho fan doncs, amb les fake news a través de les xarxes socials, aprofitant-se d'això. Ara, hem d'esperar que s'aprenguin les lliçons del mes de març a l'hora de gestionar la situació amb aquesta plataforma per intentar que no tornin a produir-se els impactes del mes de març.
I una cosa que ha dit també el professor, i que la Mira també en sap d'això, i interessant, és la substitució del just in time. El tema de com el paradigma intocable, des de que va sortir de Toyota, la idea del just in time, que ha estat 30 anys que no es podia...
Però...
Diguéssim, hem vist les colls d'ampolla que ha passat amb la pandèmia, el vaixell del Canal de Suez, i després una reindustrialització local, perquè ja ni Xina és tan barat, ni Àsia... Té a veure tot això.
Jo crec que això sí que ja ha canviat,
està en procés de canvi,
després de la pandèmia. De les coses que parlàvem de tot el que quedarà, el que canviarà, jo crec que això sí que canviarà.
Sí, és
això
que...
convé,
I és necessari que canviï.
Pràcticament un quart d'11 del matí, em permeteu un moment per la possibilitat, i de seguida parlem d'aquest Mundial de Qatar, que arrenca d'aquí una setmana, i el Toni Baños aixeca i se'n va. Un moment, ara tot.
Se'n va, fa la raola i se'n va.
Dia lliure. Amb Xavi Bundó.
Qui té un arbre o una planta té un tresor. Quina alegria dona una flor. Primavera tot l'any per emportar i també per regalar. Una planta és l'amiga que et fa companyia i l'ingredient pel benestar de cada dia. Omplim-ho tot de color verd alegria. Generalitat de Catalunya.
L'univers de la llum. El nou espectacle de Christmas Garden. Els llums de Sant Pau per aquest Nadal. Noves instal·lacions en un viatge que portarà els visitants per planetes i galàxies en un recorregut ampliat i diferent per gaudir en família. L'univers de la llum, del 22 de novembre al 15 de gener al recinte modernista de Sant Pau. Entrades als llumsdesantpau.com.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Aquest any no et quedis sense el teu lot. Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros i emporta't a casa un lot de Nadal valorat en 115 euros. Cava, vi, embotits ibèrics, torrons... Truca al 933-481-482 i gaudeix de La Vanguardia cada dia i del sabor de Nadal amb Lots Martí.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Un quart d'onze del matí, de veritat, és que no calleu ni sota l'aigua, eh? Manxó, no, home, per favor.
Grans professionals i millors persones.
Sobretot millors persones.
Banyos, no millors persones que professionals.
No t'aixequis i te'n vagis amb el tema de Qatar. Fes el favor. No, perquè ja t'he vist que fes...
El Qatar se va acabar.
El Qatar se va acabar. Ai. Bueno, si tu ho dius. D'aquí una setmana arrenca el Mundial de Qatar, el Mundial de Futbol, que... No sé si és la primera vegada, però vaja, que en tot cas és anòmal que se celebri un mes de novembre, entre altres coses, perquè és que si es fes a l'estiu a Qatar, vull dir, no sobreviuria ni, en fi, ni l'últim apuntador de l'estadi. Tot i que ja hem dit que els estadis tenen aire condicionat, cosa que també està molt bé tenint en compte les circumstàncies sí. actuals. No sé si voleu fer un comentari previ, perquè de seguida saludarem la Gemma Herrero per la secció que ja fa 4 anys van fer de l'anterior Mundial i que aquest any té pinta de ser més guerrillera que l'anterior encara. Algun apunt, Baños, vol dir alguna cosa del Mundial?
No, ja ho he dit. Jo crec que...
Tu has demanat un boicot.
Bueno, aviam, és que si ni Dinamarca pot portar una samarreta demanant drets humans, això ja sembla pel de la Generalitat, que no pots portar ni pancartes, diguéssim, demanant drets humans, ni demanant llibertat, ni demanant res. És a dir, Qatar és com... No, i que ara, en sèrio, jo crec que, d'alguna manera, ja sé que els professionals han de cobrir-ho, que hi ha contractes publicitaris, que hi ha... Tot això ho entenc, i no culpabilitzaré a cap persona que vagi allà a cobrir-ho, ni... No, es faltaria, perquè a més jo vaig començar esports i ho trobo... Ara, des dels governs o des d'alguna instància pública, una crida a defensar drets humans, sobretot, però per diversos temes, no pel règim només de Qatar, sinó pels milers i milers de morts que hi ha hagut i l'explotació que hi ha hagut en la construcció d'estadis i en la infraestructura. Saps,
tenim raó, Tonio?
Ara però es farà tot.
Però on poses la barrera?
No ho sé. Mira, no, t'ho dic de tot cor.
Fem,
no sé qui hauria de dir...
Ho fem a partir d'ara i per tot?
No ho sé, no ho sé.
I on posem la...
Perquè també la FIFA és un òrgan autònom i fa el que li dóna la gana. Si això ho entenc.
Clar.
Però és com un neguit. Dic, hosti, si això a sobre ho celebrem...
Que li hem de comprar a la Xina.
No, que sí.
Jo crec que
t'he dit que t'ho estic dient
sí.
i no sabria dir quina instància.
El que passa és que hi ha coses que tenen... Que
fan mal a la vista.
Manifestament són molt evidents.
I a la moral. I
altres que no tant. Però llavors tenim un problema mundial.
Estem davant d'un cas de sport washing de manual.
Sport watching, boníssim.
Sí, sabent que en aquests moments no podrem aturar la cobertura mediàtica del Mundial a Qatar, com a mínim que serveixi la situació per posar el focus en la vulneració de drets humans, en la vulneració dels drets de les dones, en la criminalització del col·lectiu LGTBI. Vull dir que el futbol no acabi tapant tot això.
Però és veritat que hi ha un problema d'umbrals. Hi ha un problema d'umbrals. És a dir, ara podem criticar Qatar per tot això. A mi me repugna molt tot aquest...
Però portaven la samarreta al Barça a Qatar.
Dispendi.
Això no és nou. La decisió es va prendre més d'una dècada enrere.
Del tema, la situació des dels perquè és Qatar i tot això, però també em repugnaven els contractes multimilionaris que es feien amb els jugadors.
Sí,
totalment.
Sí, sí.
10 i 18 minuts. Em permeteu una persona que ens està escoltant a aquesta hora del matí, ell és investigador principal del CIDOB i expert en el Mediterrani, com és en Musa Burekba. Què tal, Musa? Molt bon dia.
Bon dia.
Mira, estàvem fent una preintroducció, però prefereixo preguntar-t'ho a tu. El Qatar és el país més petit que ha organitzat mai un Mundial de Futbol i no és un detall menor tenint en compte el cost que té, la repercussió que té un esdeveniment d'aquesta magnitud. Perquè, clar, el Qatar és un dels grans països a nivell econòmic del món.
Sí, exactamente. Es un país geográficamente muy pequeño, por una parte, pero económicamente potente. Y un mega evento de este tipo, bueno, es el primero para un país como el Qatar. Es desproporcionado para la geografía del país, ¿no? Que es un país del tamaño de la provincia de Lleida, al final. O sea que no es tampoco tan grande, Pero Qatar a la vez hace 20 años que está organizando mega eventos, aunque ninguno de este tipo, y han organizado más de 500 competiciones de nivel mundial. Por tanto, es un mega evento sí, pero no es la primera vez que el Emirato acoge una competición.
Ho necessitava, però, una competició com aquesta? Com també en el cas de la compra del PSG per part d'un fons de Qatar?
Yo creo que desde su perspectiva, claramente sí, lo necesitaban, porque es un país pequeñísimo que está atrapado entre la espada iraní y la pared saudí, que son dos rivales, dos poderes regionales, que en cualquier momento y por cualquier razón, si lo deciden, pueden invadir el país. Qatar está no muy lejos de Kuwait, que ha conocido este escenario en el 90 por parte de Irak, ¿no? Cuando Saddam Hussein invadió el país. Y desde hace más de 20 años la estrategia que tiene Qatar es tratar de conseguir relevancia a nivel mundial para no ser invadido y al fin y al cabo para asegurar su supervivencia. Entonces, ¿cómo hacen esto? Invirtiendo en el soft power, porque de hard power no tienen. Tienen un país pequeño, una población muy pequeña, un ejército casi inexistente y su estrategia pues es adquirir esta relevancia internacional. Lo han hecho y lo hacen mucho a través del deporte. Pero no solo, tienen el canal Al Jazeera también, ¿no? Que tiene más de 80 sedes en el mundo y juegan un papel de primer plano en mediación de conflictos, sea Afganistán, sea Israel y Palestina, sean otros escenarios de conflicto. Entonces, todo esto para decir que el deporte es una herramienta muy potente para poner a Qatar en el mapa y hacerlo existir a nivel mundial, porque si deja de existir y que algún vecino no esté contento con él, que ya es el caso, sin esta relevancia internacional se podría acabar con el Emirato en qüestió de dies.
Per entendre com és Qatar, tota l'estona el Musa Burek va dir l'emirat, no?, de Qatar. De quin règim polític estem parlant?
Estamos hablando de una monarquía absoluta que está controlada por una sola dinastía, ¿no?, la dinastía de los Al-Thani, y donde el emir es a la vez el jefe de Estado y también el jefe del gobierno. Entonces, cuando miramos el régimen, su familia es la que ocupa todos los cargos clave de la nación, todos los ministerios clave, y es un régimen cuya constitución en buena parte se basa en la Sharia, ¿no? Y esto es un poco el régimen, y a mí os estaba escuchando antes en la introducción, pero es interesante ver el efecto del deporte, porque está proyectando una imagen de modernidad que en absoluto tiene a nivel doméstico, de tal modo que pocos días antes del inicio del Mundial nos damos cuenta de que es un régimen autoritario, ¿no?
Però tots els estats en els últims temps han vist, i sempre ho han fet, no?, d'organitzar grans esdeveniments per rentar-se la cara, no?, per demostrar que tenen una capacitat d'organització moderna. Això és el que està fent Qatar en aquest moment. Però dius, hi ha un decalatge important entre la imatge que pot donar a través de la construcció d'aquests estadis meravellosos, que com veiem avui són joies, són una barbaritat arquitectònica, o de les infraestructures que pugui tenir, amb la qualitat democràtica que tingui, no? Hi ha un decalatge aquí.
Absolutamente. O sea, lo interesante, la ventaja que proporciona el deporte en el ámbito de la política, de la diplomacia y geopolítica, es que lo que permite directamente es blanquear la imagen de un país gracias al deporte, porque el deporte siempre está asociado con una imagen positiva, ¿no? Y además de esto, pues permite sí desarrollar redes, estar en empresas, en medios de comunicación, contar en la economía de otros países, y esto, al fin y al cabo, pues sí dio la imagen de un emirato moderno, ¿no?, modernizado, y al final todas las polémicas a las que estamos asistiendo desde hace un par de meses ante la organización del Mundial, pues se revela que al final el país se encuentra atrapado en una de las consecuencias de su propia estrategia, es decir, por una parte proyectar esta imagen de modernidad en el extranjero y por otra parte para contar a nivel interno y mantener su estabilidad la referencia islámica conservadora y todos los valores, digamos, que representan el país se tienen que mantener, ¿no? Y ahí es donde se cristalizan algunas polémicas como la cuestión de los derechos de la LGBTQ, ¿no?
Del món de la LGTBI. Quins drets hi ha allà? Hi ha algun dret per les persones que formen part d'aquest col·lectiu?
Que yo sepa, no. Es más bien el contrario. Cualquier relación de carácter homosexual está condenada con sentencias de cárcel. Y no me consta que a día de hoy haya algún tipo de derechos para este colectivo. Es algo propiamente condenado. Imagino que habréis visto las declaraciones del embajador del Mundial, ¿no? Hablando de casi de enfermedad mental para referirse al colectivo homosexual. Por tanto, no hay derechos previstos que yo sepa, ¿no?
Tècnicament, seria probable que algun dels jugadors que disputin el Mundial sigui homosexual. No? Estadísticament seria altíssimament probable,
seria
no?
Seria lògic.
Si es descobrís sí, que un d'ells ho és, què li passaria?
No, yo creo que no le pasaría nada. Lo que al fin y al cabo se condena es sobre todo la expresión de esta homosexualidad en público o prácticas de carácter homosexual, ¿no? Pero si alguno lo es, yo imagino que seguramente en Qatar tiene un campeonato nacional, que seguramente los tiene, quiero decir, no es algo...
Sí, sí.
Pero yo creo que lo que se condena más bien es la práctica y la promoción en público de la homosexualidad. Mm. Sí, exacto.
Per entendre, ara estàs parlant del món LGTBI, però i en el cas de les dones, quina situació tenen les dones a Qatar?
Pues en el caso de las mujeres en Qatar es un poco peculiar porque por una parte sí que tienen derecho a la educación, sí que ocupan cargos y de hecho Qatar tiene la tasa, me parece, más alta de mujeres activas de toda la región del Golfo. Estamos hablando de un 56% del total de mujeres, a comparar con un poco más del 20% de las mujeres sauditas. Existe también cada vez más una promoción de estas mujeres a nivel político para ocupar cargos, aunque esencialmente de momento esto incluye a mujeres que pertenecen a la dinastía del Zani, ¿no? Sea la mujer del emir, sea alguna princesa, pero a nivel de derechos y de leyes está la omnipresencia de la tutela masculina, como lo llaman, ¿no? Para viajar en el extranjero, para estudiar, para casarse, para usar anticonceptivos, se necesita sistemáticamente la autorización de este tutor masculino, que suele ser el padre, y una vez la mujer se casa, este tutor pasa de ser del padre al marido, y esto las ubica, como apuntó un informe de Human Rights Watch hace poco, creo que fue el año pasado, pone a las mujeres en un estado de cuarentena perpetua, ¿no? Entonces contradice también las ambiciones declaradas del emirato al respecto.
Però una dona embarassada soltera, per exemple, no podia existir a Qatar, diguem, ¿no?
Podría existir, y en este caso, o sea, la tutela volvería a pasar, pues, o a su padre, si vuelve a estar divorciada, o a algún hermano mayor. Pero siempre está esta figura masculina de tutor, ¿no? Como si, al fin y al cabo, no pudiera tomar decisiones a responsabilidad propia.
Volia fer una darrera pregunta que té a veure amb una de les dades que s'han publicat últimament, perquè el diari The Guardian calculava l'any passat que en una dècada havien mort al país més de 6.000 treballadors immigrants. De fet, la taxa d'immigració al Qatar és altíssima, no?
Sí, totalmente. O sea, Qatar cuenta con un 90% de su población que son immigrants.
90% son immigrants.
Sí, es una de las ratios más elevadas del mundo. Es decir, que un poquito menos del 10% de la población de Qatar es autóctona. Y esto a nivel de mano de obra, la proporción se aumenta todavía más. Y esta población inmigrante, pues son realmente ciudadanos de segunda clase, si es que se puede decir que son ciudadanos, porque son sujetos al sistema kafala, del que también se comenta mucho. Y que es un verdadero sistema de control social de la mano de obra inmigrante, que consiste en controlarlos, confiscar los pasaportes, hacerles pagar para que consigan un trabajo, prohibirles que se vayan de vacaciones, prohibirles que dejen el trabajo, que cambien de trabajo sin autorización previa. Y bueno, esto es un poco, digamos, el coste para organizar eventos i competicions com les del tamaño del Mundial 2022, no?
Volia només acabar amb una reflexió i anotar una pregunta. Estem parlant amb el Musa Burekba, que és l'investigador principal del CIDOB, tenint en compte una qüestió que m'hi fixava, perquè no me'n recordava de quan i on havia estat l'últim Mundial. L'últim Mundial 2018 va ser a Rússia.
Sí. Sí.
Vull dir que en la neteja de cares, a vegades, després passen coses... I...
Bueno, i el d'Argentina amb la Junta Militar, eh?
Sí, sí, sí. Musa, moltíssimes gràcies.
Sí, podem pensar...
Disculpa. Sí, sí. Digues, digues.
No, perdón, que respecto a lo que comentabas, pues sí que se ha comentado el tema de Crimea, porque Rusia organiza el Mundial después de la invasión de Crimea, que, uh-huh. que hizo hablar mucho, sí, y yo sí. creo que hoy día la apuesta de Qatar es que toda esta controversia que hay respecto a los derechos humanos acabe evaporándose a la que empiece el primer o segundo partido del Mundial.
Claro. Dos quarts d'onze del matí. Musa Burekba, investigador principal del CIDOB, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Hola, Gemarrero, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Pues bé, encantada de ser aquí.
Jo més encara, perquè efectivament me n'hem recordat que fa 4 anys tenia secció del Mundial i hem dit, home, per què no ho repetim?
Pues jo encantada, un plaer.
Val. El meu dubte és, el nom no sé si l'hem de mantenir, era
La quedada especial.
La quedada especial?
Sí, sí.
Sí? Ho mantenim?
Sí, sí.
Perfecte. I el meu dubte és la sintonia. Què hem de fer amb la sintonia? Tens dubtes? Perquè sí. vull
no,
recordar...
No, grinyola totalment. Eh? Sí, sí.
És que ara no me recordo. La sintonia, a veure, quina era? I'm so excited,
and I just can't hide it. La quedada especial.
Hi havia molta excitació fa 4 anys.
Hombre, claro, porque para los que nos gusta el fútbol, los y las que amamos el fútbol, sí. es cada 4 años un mundial, es la cita más...
Es la fiesta mayor.
Más importante, pero claro, es que Qatar, es que claro, con la pinza al nas, tothom...
No estás excited, ¿no?
No, para nada. O sea, la controversia y lo que estábamos hablando de si se debía hablar del mundial, pero ¿cómo no hablar del mundial si se va a celebrar sí o sí?
Es imposible.
O sea, se va a celebrar.
Sí, sí. No ho pararem,
pero
¿no?
Pero bueno, la imagen que quieren proyectar desde Qatar de que son muy modernos y que allí no pasa nada y lo que quieren intentar de que encima nos caigan bien, pues no. No, y es aprovechar justo que se va a celebrar un mundial para hablar de lo que está pasando, de un país en el que los derechos humanos fundamentales no están garantizados, están vulnerados. Hablabas ahora con él de qué pasaba con las mujeres, sí. Por ejemplo, quiero añadir un dato, un caso, que es el de Paola Sietekat, que era una trabajadora, bueno, trabajaba organizando el Mundial, y esto no pasó hace 10 años, esto pasó el año pasado. Y fue condenada a 7 años de cárcel y 100 latigazos, pudo escapar, porque ella denunció que había sufrido una agresión sexual, que un hombre se había colado en su habitación del hotel y la había agredido sexualmente, la había violado. En el juicio, no solamente a él le absolvieron, sino que a ella, por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, la condenaron a 7 años y 100 latigazos. Y era una trabajadora de la organización del Mundial que pudo escapar. Y esto pasó el año pasado.
Però
o sea, estamos hablando de este país.
Sí, sí. No, és una barbaritat. Sobre això només apuntar una cosa. A RAC1, evidentment, hi ha un enviat especial, com és el Damià López, per fer la cobertura del Mundial, com deia la Gemma, com no parla del Mundial. I per altra banda, hi va Marc Poyato, sense entrades, acompanyat dels serveis informatius, per parlar de la resta de coses que se n'ha de parlar del que passa a Qatar. Per tant, a partir de la setmana que ve, quan arrenqui el Mundial, tindrem dos enviats especials a Qatar, un per la cobertura purament esportiva i l'altre per la social. Escolta, què fem amb la sintonia, doncs, ara?
Jo pensaré en sintonies.
Vale,
sí, voy a estar toda la semana ahí pensando en...
O sigui, aquesta l'eliminem.
Jo sí, porque vale. No estoy excited. O sea, vale. Esta alegría de se celebra el Mundial, pues, ja. Chico, que no la tengo.
A més, és raro, perquè a l'època normalment estàs excited perquè també és a l'estiu.
Sí, sí.
I ara això és una cosa molt rara.
Aquelles siestes veient
un Camerún-Itàlia.
Camerún-Itàlia encara.
És del 82.
No,
Camerún
del 90 encara va fer coses.
Al mismo tiempo lo van a petar con las audiencias.
Sí,
en Europa es invierno, la gente está en casa.
És veritat.
Sí.
El primer partit, que per cert és una Qatar-Equador. Interessantíssim.
Fascinant.
Sí, però passa com con los Juegos Olímpicos, que una vez que empiezas a ver fútbol, te tragas unas cosas que dices, ¿cómo me estoy tragando esto? Pues sí, ahí estoy.
Tens alguna proposta per això o no?
Sí, tengo propuestas. Por ejemplo,
però propostes que ja són proposta o que ja les has anat descartant?
No, bueno, no, las he ido descartando. Vale. He ido pensando a ver qué podía hacer, y la primera que se me ocurrió después de que descarté esta, porque, insisto, no estoy excited, era la siguiente.
La quedada especial.
Había una vez
Home, no està mal, eh? A veure, que m'agrada, no?
Igual les descarto, eh?
Bueno, no ho sé.
Jo què sé.
Què us sembla?
Sí, que mira,
podria ser possible?
Podria ser.
Podria ser. No t'acaba d'agradar, eh, Mila? No, no t'acaba de fer el pas.
Té un punt d'alegre, aquesta cançó.
Sí, sí, sí. Bueno, però mira, perdoneu, tampoc... Què posarem ara? La marxa fúnebre per, no, per la secció?
No, no, claro, que tampoc... sigui alegre de ser alegre, però aquesta és rància.
És rància. Bueno, ja, és que...
No? He pensado en otra, también, la siguiente, que es muy obvia, pero claro...
La quedada especial. Encara no teníem la veu, saps? De...
Però ho fas,
faig jo.
Fas bé, fas bé.
Podria ser, podria ser.
És un clàssico, ja sé que és un clàssico. Però lo estuve pensando, además, justo, porque ayer leí un artículo de Eric González, Enric González, en El País,
sí,
que os leo unas líneas. Dice, preferiría no saber por qué el Mundial se juega en Qatar. Sin embargo, lo sé. Bueno, sé lo que sabe todo el mundo, o sea, poco, pero suficiente. Bastante como para sufrir una grave disonancia cognitiva, según llaman los psicólogos, a pensar una cosa y hacer la contraria. La disonancia o incoherencia, si lo prefieren, suele provocar un malestar interno que a veces se resuelve con el autoengaño y otras veces con la honesta constatación de que uno da asco. ¿Y es esto? Pues sí, damos asco, el Mundial da asco y damos asco, pero venga.
Tots, ¿no?
Pa'lante.
Y pa'lante. Bueno, para,
he llegado a pensar incluso en la canción, el que también la he descartado, por obvia, de la de Despechada Loca, porque estoy despechada y aloca con el Mundial.
La tenim o no? Podríem buscar la Despechada, podeu buscar la cançó de la Despechada. Mira, la quedada especial.
Nah.
No acaba de quadrar. No acaba de...
Sí, a Sara le gusta.
A mi m'agrada.
Ah, sí?
Sí, però no per associar-la al Mundial.
Bueno,
no.
Ves, tampoc. Bueno, jo buscaré, eh? Estaré buscando sintonies durante toda la semana.
Mm.
Prometo que en el programa 1...
Sí, hi haurà sintonia, ja.
Trae sintonia.
Vale.
Y os quiero recomendar algo también. Es un documental que acaba de estrenar Netflix, que se llama FIFA Uncovered, los entresijos de la FIFA, son 4 capítulos y es espectacular. No dice nada que no supiéramos, es decir, que la FIFA tienen una jeta que vamos, o sea, los sobornos, cómo han ido comprando países, cómo han ido comprando votos, cómo han hecho todo para subsistir durante tantísimo tiempo y ser todos millonarios, claro. Y para mí es imprescindible, para saber cómo se va a celebrar un mundial en un país como Qatar y qué retrata la FIFA como lo que es la mafia. La FIFA es la mafia, una organización criminal. En 2010 se votó que Rusia y Qatar organizaran los mundiales del 2018 y 2022, de una tacada.
Ah, sí,
los dos a la vez.
En 2010
se decidió Rusia y Qatar, en GEM. Rusia y Qatar.
Vaya. Vaya, vaya. Aquesta també podria ser.
Sí.
Obvia també, però és que tot és obvio, en fin. Si Mordor s'hubiera presentat, ganava FIFA també, en fin. En la miniserie documental de Netflix se deja claro que además de sobornos, lo de Qatar era una cuestión de Estado. O sea, se dio a Qatar el Mundial por una cuestión de Estado. Y como dirían los ilustres execrables, puto PSG ya de paso.
Fue una absoluta sorpresa lo que sucedió después de que Platini votara a favor de Qatar. El fondo patrimonial qatarí compró el Paris Saint-Germain, el principal club de fútbol de París, e invirtió quién sabe cuánto dinero en él. Bein Sports, el canal qatarí, compró los derechos televisivos del fútbol francés por una suma considerable de dinero. Además, hay grandes acuerdos comerciales entre Qatar y Francia, como la compra por parte de los qataríes de muchos aviones Airbus franceses. Las decisiones que dieron el Mundial a Qatar vienen de un nivel político muy, muy alto. Pero los cataríes niegan por completo cualquier irregularidad.
Ahí estamos otra vez con lo de los cataríes intentando hacer pasar lo que no podemos dejar pasar de ninguna de las maneras.
Això fa una part del documental aquest, eh? Del FIFA Uncovered.
Sí, señor. Esto es del episodio 3, donde cuentan exactamente cómo otorgaron a Qatar el Mundial. Y Francia jugó un papel fundamental, porque Sarkozy se reunió con el emir de Qatar y con Platini, y el mundial este mundial se debería haber celebrado en Estados Unidos. Las candidaturas eran Estados Unidos, Australia, Japón y Corea, y Estados Unidos era el favorito. ¿Por qué se le dio a Qatar? Porque Francia intervino, por ejemplo, con estos acuerdos comerciales, 7 billones de euros para aviones de combate y porque el señor Sarkozy tenía mucho interés en que el PSG, que es hincha del PSG, lo comprara también Qatar, invirtiera dinero y fuera el mejor club del mundo. A veces los señores son tan simples como esto.
Sí.
Bé, doncs això serà també la quedada especial, que també tindrà humor, evidentment,
por
com va passar.
Por supuesto.
Ens ho passarem bé.
Por supuesto. Bueno, los argentinos siempre proveen.
Ay, sí.
Acuérdate del Jero Freixas.
Home, Jero Freixas.
Encontraremos otro Jero Freixas o
sí.
similar.
Bueno, o ell mateix, que també sí, està sí. molt excited. Ell està excited.
Hablaremos de folclore, hablaremos del tema deportivo, pero, por supuesto, hablaremos del tema político y social.
Fantàstic. Gràcies, Gemma. La setmana que ve, diumenge, arrencarà d'alguna manera ja en plenitud, perquè arrenca el Mundial de Qatar, aquesta quedada especial, i trobarem sintonia, efectivament. Va, anem tancant. 5 minuts i 3 quarts de 12 del matí. Li agraeixo. No sé si voleu fer algun comentari més del tema de Qatar, del Mundial, de tot això. El Baños ja sé que no, si estaves a punt de marxar.
No, és que ara m'ha fet pensar... Què? Gemma, que és veritat, quan et poses a veure una cosa, després se t'olvida la moral i tot, eh?
No, la dissonància cognitiva, estàs viendo si cada dia estem en dissonància.
Les semifinals
cognitiva.
De jabalina de l'europeu, de no, i dius, què estic... Què faig amb la meva vida? I si és
però fas aquesta pregunta i després... Ui, no,
i sense saber les regles, sí, sí. tampoc.
És igual.
Ai, s'ha caigut! No, no,
no, s'ha de dir que té un poder especial. Deien de Sevilla, no? Té un poder especial.
El Mundial.
El futbol.
El futbol.
Jo us haig de dir...
El futbol, quan veus un partit que t'agrada, quan veus eliminatòries...
Que això no passa, no sé per què, d'extraterrestre, no.
No et miraràs al Mundial, eh?
No, tampoc. A mi no em trobaràs al sofà mirant això.
Doncs ja us ho consultaré.
S'hauríem de preguntar perquè té poder a tot el món.
La part més política i social que ens explicarà la
com a fenomen és interessant.
5 minuts i 3 quarts de 12 del matí. Us agraeixo, com sempre, Antonio Baños, Sara González, Manel Manchón, Milagros Pérez Oliva. Un abraçada ben forta i fins la setmana que ve.
Igualment. Bon dia.
Vale.
Jordi Banyeres, cardiòleg i investigador de l'Hospital Vall d'Hebron.
La contaminació afecta a tot el sistema cardiovascular, el cor, les grans artèries i el cervell. I en què en repercuteix? Més ingressos hospitalaris, pitjor de qualitat de vida i major mortalitat.
Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem. AMB, campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Celebra el desè aniversari del Club de Vins de Gourmet La Vanguardia amb 6 grans vins d'aquests 10 anys. Loidiana de Marco Vella del Priorat, Braó d'Acústic Celler del Montsant, Abadal 5 Merlot del Pla de Bages, la quarta de Sant Josep Vins de Terra Alta, Durona de Montrubí del Penedès i el tocat de l'ala de coca i fitó de l'Empordà. Ara per només 55 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Cartox.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC 1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clapés i Marcelí Virgili. Aleix Parisé i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Labane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Parisé, per pena.
L'Escorxador, el nou podcast de RAC més 1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. A partir del 29 de setembre, disponible a l'app de RAC1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC1.
RAC1. Tots som...
Més?
1.
A RAC1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
2:03 del matí. Hola, Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Què tal, Carlos Sanón, bon dia.
Bon dia.
No he començat per tu. És que té la boca plena. Ja sabeu que m'encanta això de donar pas a la gent que està menjant.
Està menjant una falsa ensaïmada.
No, no és una falsa ensaïmada. Per què li dius falsa ensaïmada?
Perquè no és de Mallorca.
Ah, ui, sí, clar.
A qualsevol cosa sí. Li diuen ensaïmada.
Escolta, no, estava menjant un tros de croissant, em sembla.
Molt bo, eh?
És bo, i que sí.
Va, que m'has agafat la part de la xocolata.
No, la xocolata és terrorífica per la ràdio, eh?
Sí, ja, ja.
Llavors comences a salivar i no pares, eh? Sembles, sembles el riu allà...
Estic salivant.
Bueno, va, escolta, tot bé? Ha anat bé la setmana?
Molt bé.
Anem a fer el joc? Anem a fer una mica de paraules encadenades?
Vinga.
Qui li toca avui?
Comences tu.
Val, perfecte. Bueno, ja sabeu que les paraules encadenades d'aquest joc, podeu participar els oients també, que és que ells van encadenant paraules una amb el final de l'altra, perdó, però putejant-se una a l'altra, i hem d'endevinar quin és el concepte que hi ha al darrere d'aquestes paraules. Arrenques tu, Llucia, amb què?
No.
Bueno, no, m'has dit que sí. Ah, la paraula és no.
És la primera paraula.
No.
No.
Joder.
La O. Però té sentit o no, Zanon, que digui no?
Sí, 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 sí. Vale. Sí. Però bueno, jo què sé.
La O.
Ostracisme.
Hosti, nen.
No, jo super nivell.
Ostracisme. La E.
Estúpid.
Avui no sé si la Llucia està dient coses fora del que ha de dir o què.
Això que li has dit que la setmana ha estat bé, menys sí, sí, no, sí. I estúpid, sí, perfecte. Sí.
No, ostracisme, estúpid, i ara va amb la D.
Derrota.
Derrota? Però esteu molt negatius. A veure, això és negatiu, la cosa és... La.
Angoixa.
Joder, nens.
Adeu.
Adeu.
Adeu, sí. Però és la paraula o te'n vas?
Adeu, ah, no. Vale. De moment no.
Adeu.
La U.
Adeu. Urnes.
Com urnes? Ara sí que m'has fotut. Què vol dir urnes?
Tothom quan diu urnes saps quines urnes són.
Les urnes.
Urnes.
Bueno. Zlatan.
Com Zlatan? Una S?
No, Zlatan. Ibrahimovic.
Però és amb una Z, Zlatan.
Ja, però bueno, és igual.
Bueno, vale. Zlatan amb S.
Ara no me'n recordis. No s'encudeix res que comenci per S.
Zlatan.
Nulitat.
Per què té a veure Zlatan?
A veure, Zlatan va ser una cosa.
Un gran jugador de futbol, un davanter molt potent. Bueno, nulitat.
Nulitat, no, nulitat.
Vale.
Temporada
del Barça.
Ostres, que por.
Temporada del Barça, aquesta o l'anterior?
L'anterior segur, aquesta probablement.
Ah, bueno, llavors ja... Però no acabo d'entendre les urnes, eh? Ja m'ho... O sigui, les paraules són no, una cosa negativa, ostracisme, estúpid, derrota, angoixa, adeu, urnes, que
urnes,
ja acabo urnes. De veure-ho clar.
Urnes Zlatan, en general.
Zlatan. Ah, urnes en general. Zlatan, que tu has dit ho va ser, i veig que no ho, vol, ho dius com a futbolista.
Exacte, sí. Com jo, Zanon...
Pues sí. Nulitat i temporada.
Què dius?
No,
t'arrisca.
Desastre.
No.
Què, hi ha un oient que diu Gerard Piqué.
Potser sí, eh?
Potser és Gerard Piqué. Té alguna cosa a veure amb Gerard Piqué?
Té a veure amb el fracàs.
Ah, és fracàs?
Sí.
Home, no és un fracassat, Gerard Piqué. Però Zlatan, bueno, a veure, ja t'entenc.
Va ser un fracàs pel Barça.
Pel Barça va ser un fracàs.
Les urnes és perquè ningú perd a les eleccions.
Ah.
I a vegades...
Em pensa que anem les urnes ara de l'1 d'octubre. A veure, que també...
També podria relacionar-se amb el tema del fracàs. No es pot ser un fracàs. Val. Molt bé.
Bé, quina és la cançó que estem sentint ara?
Bé, aquesta és una cançó de Tom Petty and the Heartbreakers, Even the Losers, que, bueno, bàsicament la cançó diu que fins i tot els... perdedors, els losers, de tant en tant tenen una miqueta de sort, o sigui, una miqueta d'esperança.
Fins i tot els perdedors tenen esperança.
En el fracàs sempre hi ha la possibilitat de sortir-te.
A una setmana del Mundial de Qatar hi haurà molts fracassats i pocs guanyadors, em temo. Especialment en
aquest. Oh, molt ben vist.
Però bueno, sí que és
veritat que... Això està molt filosòfic.
Ui, molt. És una cosa que tinc. És que no puc evitar-ho. Escolta, no, però que us anava a dir que... voleu parlar del fracàs? És veritat que és una cosa molt, bastant literària, també, el fracàs.
Sí, no estem preparats per fracassar.
No estem preparats per fracassar.
Ens ensenyen a guanyar, però no ens ensenyen a perdre. I el que està clar és que no guanya tothom. Hi ha persones que guanyen, persones que no guanyen.
Sí, però la tendència, fixa-t'hi, que ara parlant del tema educatiu, quan vam parlar de reformes, per exemple, del model i de no posar notes, no? La idea era maquillar el fracàs.
És que el fracàs s'ha d'ensenyar. Mira, tot el que està claríssim és que guanyar no guanyarà tothom, però tothom perdrà. Tots perdrem al llarg de la nostra vida. Perdrem moltes coses. Perdrem persones estimades, perdrem sentiments, perdrem feines, perdrem cases, perdrem energia, perdrem cabells, vista, memòria...
O sigui, va per mi avui.
Sí, sí,
anem a perdre molt. No? Hi ha una cita de Samuel Beckett que els emprenedors fan servir molt. De fet, Elon Musk assegura que la podria haver escrita ell mateix, aquesta cita. I és una que diu "Try again, fail again, fail better". O sigui, intenta un altre cop, fracassa un altre cop, fracassa millor. I els emprenedors es pensen la interpreten malament. Es pensen que això és com un camí per aconseguir qualsevol cosa, que has de fracassar molt per arribar en allò que...
Perquè els fracassos t'ensenyen com guanyar.
Exacte. Però no és veritat. Aquesta frase no significa això.
Què vol dir?
Vol dir, el que Samuel Beckett explicava, és que no és que per assolir qualsevol fita i per triomfar necessitis fallar abans. El que diu és que estan destinats a fracassar. Fracassarem moltes vegades a la vida.
Que siguem conscients que fracassarem.
Fracassarem. I, per tant, el que ell diu és... fracassa millor, aprèn a fracassar, porta't aquell fracàs amb tu, que no passa res, saps? És a dir, que al final forma part de les nostres vides, el fracàs.
No aprendràs a guanyar fracassant. Guanyar no sé si guanyaràs, però fracassaràs bastant.
Clar.
Per tant, aprèn a fracassar.
No és una resignació, simplement és una acceptació d'aquest fracàs que anirem acumulant uns quants, jo crec.
Què és el fracàs?
Bé, jo és que crec que el fracàs, de fet, no existeix, és un concepte. És a dir, jo crec que hi ha una diferència entre...
Un constructe cultural,
sí,
em diuen.
Sí, entre fracàs i perdre, de magnitud i d'ambició. Vull dir, el fracàs com a concepte...
Que hi ha diferència entre
sí,
fracàs i perdre.
Clar, o sigui, el fracàs sembla que tu hagis ambicionat o hagis volgut alguna cosa i no has arribat a aconseguir-ho, no? I aleshores, jo crec que ens arriba molt, i fins i tot la figura del loser, com el de la cançó, ens arriba molt de la cultura anglosaxona i de la religió. És a dir, el ric, el que triomfa, ho fa perquè Déu està al seu costat. En el moment que Déu et deixa, fracasses. Aleshores, qui fracassa, qui és pobre, qui no li surten les coses és perquè Déu li està castigant, perquè no li està mirant. En canvi, nosaltres tenim un altre tipus de cultura. O sigui, jo no crec que cap vida sigui un fracàs. A vegades surten bé les coses i a vegades no. A vegades intentes guanyar i perds el que diu la Lucía. Però jo estic en contra de la idea del fracàs.
Que, de fet, és una categorització de la persona, no?
Clar.
Quan dius loser, és que és una persona fracassada.
Però què vol dir? Una vida mai és fracassada. O sigui, perquè no hi ha un estàndard de lo que és...
Un èxit.
És un èxit.
Què és una vida exitosa i què és una vida fracassada.
Clar, doncs tenir molts diners, la teva vida familiar
sí,
sigui un desastre.
Sí, però fixa't que ara estaves comentant això, de que una persona rica creu que Déu està al seu costat. Això està molt estès, no? Aquesta idea que les persones que tenen uns diners és perquè se'ls mereixen. I llavors, si un altre no aconsegueix té tants diners com ell, és perquè alguna cosa no ha fet bé, no? És a dir, com que sempre...
Bueno, i al revés.
Hi ha aquesta tendència a pensar com que els altres no han fet prou com per aconseguir el que tu mateix tens moltes vegades.
Bueno, i al revés, el pensar que la gent que té diners alguna cosa malament haurà fet. És a dir, algun delicte tindrà ell o el seu pare.
Sí, però sempre s'autojustificarà aquesta persona. Llavors, i pensarà que són els altres... O sigui, el mateix privilegi, el mateix privilegiat no és conscient que moltes vegades li és perquè des del començament ha partit amb avantatge, no? I, en canvi, d'altres tindran més problemes per arribar al mateix punt on ell és, no? Llavors, aquesta és una dinàmica bastant habitual.
Yo me limitaba a contemplar la misma grieta de la pared. Alguien dijo habrá que demoler, no sé cómo no lo vi llegar. Era el día de la gran broma final.
La gran broma final.
Sí.
Gran Nacho Vegas.
Gran Nacho Vegas. Doncs aquesta cançó que parla, en certa manera, en el moment en el que es trenca una relació, en el que et diuen que
ja
s'ha acabat, que, bueno, probablement és una cançó que està inspirada doncs, a la ruptura que va tenir ella amb la Cristina Rosenbinge, i realment reflecteix molt això de que no t'ho esperes i et cau al món i no saps com gestionar-ho i no saps... O sigui, sents com algú es riu de tu, no? És a dir, la idea de que realment les coses no han sortit, no has donat la talla i que realment et quedes fora de joc.
Ah, aquest és un clàssic, eh?
El què?
Anar de loser, anar de fracassat.
Anar de loser?
Sí, per no assumir les pròpies responsabilitats davant d'una relació de parella, per exemple, no? És que sempre l'acabo cagant, és que sempre ho faig malament, és que no ho sé fer, mira que ho intento perquè surti bé, però no va bé, saps?
Això, però tu és un posat.
Per mi això és anar de loser.
Com una protecció.
És una manera de dir, mira, és que jo no dono per més, no puc estar en el nivell que em toca, jo no sé tenir responsabilitats davant d'una relació de parella i, per tant, no és culpa meva, forma part de la meva manera de ser, com si fos una cosa intrínseca a la pròpia identitat, no? I normalment solen ser homes que aspiren a un amor impossible, en el sentit que ells són tan insuportables que no hi ha qui els aguanti, llavors són tios ploraners, que es queixen, autodestructius, que van per la via de víctimes de si mateixos, i amb això justifiquen que van fer mal a tothom.
M'encanta la mirada objectiva de vegades de la Lucía. Primer, jo crec que un loser no és algú que considera que no ha estat a l'alçada, no que ha defugit de responsabilitat. I després, no estic d'acord que ho identifiquis només amb homes. les dones insatisfetes amb la seva vida també participen d'aquest concepte, no? Les que s'homologuen a la normalitat, la maternitat, no maternitat, l'estabilitat emocional o laboral. És a dir, tothom té motius per ser ploraner i per considerar que els altres tenen la culpa del seu fracàs.
Tu dius que el dibuix aquest del loser és bastant masculí.
Bastant masculí a la literatura. Ho veiem en els personatges, per exemple, de Philip Roth, estic pensant, els personatges de Michel Houellebecq, no? En canvi, és més difícil trobar dones que tinguin aquesta vessant més loser o més perdedora. Estic pensant que Anna Lucia Berlín pot ser sí, o si no, ja són amoroses, no? Són aquestes persones fracassades amoroses, com per exemple Bridget Jones o la de... La Carrie Bradshaw de Sex a Nova York, però que és una cosa molt més frívola, no? És una espècie de perdedora frívola, que és que simplement no ha trobat el seu príncep blau.
Bridget Jones és una loser?
Va de loser, a la primera novel·la, com a mínim, no? Va de... Que no aconsegueix el que ella vol, finalment ho aconsegueix, no? Per tornar amb el tema de sempre que t'esforces en alguna cosa, ho aconsegueixes, no? Però sí que és vera que Lucia Berlín sí que seria un dels exemples de dona que Manuel de Fer Feines explica aquest personatge loser més masculí, no? D'alcohòlica, que té problemes també amb els homes, però també amb la seva vida, la seva manera de relacionar-se amb el món. Però és menys habitual. Tinc la sensació de que les autores conreen menys aquesta sensació més enllà de la maternitat. Eh? És veritat que la maternitat moltes vegades se senten males mares...
Com un fracàs.
Com una forma de fracàs.
Sí, digues.
Però jo crec que tots els protagonistes són losers en el sentit d'inadaptats, insatisfets, indisociats. Vull dir-te, el loser és el que té totes les històries que podien haver estat i no, les que em vaig equivocar, o sigui, els guanyadors només tenen una història.
Però clar, fixa't una cosa d'aquí, que estàs dient ara, a l'anar de loser, anar de perdedor, llavors és una actitud, perquè tu tries del teu àmbit personal què és el que t'ha anat bé i què no, perquè tothom li ha anat bé alguna cosa i tothom li ha anat malament alguna, no? Llavors tu tries que el teu posat moral, físic i personal és que sóc bàsicament un fracassat.
Vale, i què és millor, el tio o la tia que et trobes i només t'explica les coses bones que fa, lo fantàstic que és el seu fill i lo bé que va a la
Instagram.
Feina i lo que guanya de diners?
Sí. Instagram no. O Twitter?
És veritat que la literatura el que fa és reflectir la pèrdua, no? Normalment és una espècie de manera d'aguantar allò que perdem i, per tant, sempre se fixarà en el que perdem més que en el que guanyam. I, a més, els winners tampoc és que ens facin molta gràcia, que ens acaben atabalant una mica.
Home, els guanyadors no tenen cap gràcia. Gràcia, en general, no?
Mira els futbolistes, si tenen gràcia o no tenen gràcia.
Sí, però fixa't que els futbolistes...
O mira els youtubers, si tenen gràcia o no tenen gràcia.
Hi ha una cosa en l'esport, també, que s'aplica en qualsevol altre camp, que també és molt literària, és molt cinematogràfica, fins i tot, que és l'èpica del perdedor. Uh-huh. En una final de futbol té molt més interès, però molt més... la imatge del jugador o la jugadora agenollat a terra plorant que el que aixeca la copa, sí o no?
Sí, ara estava pensant en Paco Cabezas, que ha publicat Perder, i també estava pensant en David Trueba, que ha fet el llibre, que va fer el llibre Saber Perder, és a dir, que és vera que la pèrdua, o sigui, la derrota en el futbol, són dos novel·les sobre el futbol, dos llibres sobre el futbol, és vera que la derrota és bastant interessant.
Home. No, i després també que, fins i tot això que dius dels jugadors de futbol, en el fons són héroes tràgics, és a dir, primer, la majoria venen són guanyadors però que venen de llocs que no comptaven amb ells. I després perquè saps que els 40 anys seran perdedors. És a dir...
Quan surtin d'aquell breu lapse de temps en què
guanyen... Amancio Ortega és un guanyador, vull dir, però aleshores... Però aquests petits sempre... O sigui, tothom té la part de loser, és a dir, no...
En el moment de les paraules encadenades, un oient ha dit que potser parlàvem de Gerard Piqué.
Sí, sí.
I ho hem descartat molt ràpidament. Retirar-se a temps és una forma de derrota o de victòria?
És bona, aquesta. Retirar-se a temps. En el cas de Gerard Piqué, molt ben aplicat. És una victòria o és una derrota? Perquè retirar-se d'una batalla, d'una situació, ja no d'un àmbit professional, s'assenyalaria com un no ho has intentat fins al final?
T'has rendit?
No? T'has rendit i, per tant, ets un fracassat, no?
Aleshores ja no és a temps. Clar, és que la frase...
Clar, és que és trampós.
Rendir-se a temps és una victòria.
Efectivament.
Rendir-se... Igual, depèn de qui ho interpreta com una derrota.
Bé, només volia fer aquesta pregunta.
Està molt ben apuntat. Està molt ben apuntat. Tenim bastants missatges d'oients, eh? El David diu completament a favor de la cultura del fracàs a la feina. I diu, no, però ho diu seriosament. Diu, digue'm quantes vegades has fracassat i t'has aixecat, si encara ets aquí, et vull al meu equip. en el sentit aquest, de, és una persona que aguanta molt millor que una altra, una persona que sap que és, està derrotat. No?
I tant.
O sigui que els guanyadors no ens interessen.
Ens atabalen una mica,
sí,
no?
Els guanyadors...
Ens posen nerviosos.
Sí, a més, és el que abans comentava, només tenen una història, perquè ho han encertat tot. Totes les seves decisions estaven en el camí correcte. Aleshores, una vegada t'han explicat la història, ja no s'interessa.
I et preguntes en què han fracassat, no? Exacte. Sempre hi haurà aquesta incògnita que dius...
Mires la cara de la seva parella, dius...
Com fracassen els guanyadors, saps?
Perdre la família, perdre la vida.
No, però vull dir... Un guanyador fracassant és el pitjor perdedor que existeix, no?
Ara que hi ha lo de les bitcoins...
Si tu imagina't... Ara, mira... No és, bueno, el que passa és que el senyor... Que ara no recordo el nom. El responsable de la FTX, que era un personatge aparentment un perdedor que es converteix en guanyador i de cop torna a ser un perdedor, no?
Sí.
És un senyor de qualsevol, no? Era un senyor encorbatat que el veies ja...
I quines ganes actitud... tenia? Jo tenia moltes ganes de que fos perdedor, eh?
Per què? Volies, eh?
Sí, perquè...
No tenia pinta de guanyador.
Però volem que Elon Musk, per exemple, sigui perdedor. Volem que sigui un fracassat. I mira, on surt això?
Bueno, o que algú li tregui el mòbil perquè deixi de piular.
Això hi va haver...